Les dones i els dies. Pubilles de cuixes fortes. La normalitat no ha de ser una aspiració. Més aviat se n'ha de fugir. Judy Foster, actriu.
Sovint la ciència-ficció s'ha considerat un gènere minoritari i purament evasiu. Potser és per això que moltes obres literàries de la ciència-ficció internacional ens han arribat en comptagotes o mal traduïdes, si és que ens han arribat. I si parlem de dones, ja ho dèiem, les xifres encara són més penoses. Quan ens fixem en la ciència-ficció catalana i espanyola, la situació tampoc millora. Moltes autores de casa nostra han estat ignorades i invisibilitzades durant dècades. Tot això està canviant gràcies a la feina d'algunes editorials catalanes i de fora. I l'Anna Ferrer-Albertí ha fet una visita a algunes de les més importants. T'has fet una garballamenta forta.
Una garballamenta. Doncs amb aquesta garballamenta hem vist que el panorama de la ciència-ficció i específicament de la ciència-ficció feminista està agafant cada cop més força i això, hem parlat amb uns editors, els primers dels quals són Mai Més, editorial barcelonina que fa poc que ha nascut, i admiradors del fantàstic, no només això, sinó que són frics declarats. I sentirem què té a dir sobre les autores del fantàstic l'editora Judit Terradellas.
Les dones que han estat conreant literatura fantàstica sempre han existit, però igual que la resta de literatura, i com molt bé explicava també la Joana Raja, la How to Suppress Women's Writing, han estat invisibilitzades, estaven, però bueno, a qui té el poder no li interessava, perquè ja tenia el poder, no? Les seves històries estaven narrades des del seu punt de vista, llavors no li interessava que fossin invisibilitzades. Comencen a aparèixer potser més visiblement totes aquestes dones quan hi ha unes necessitats a la societat, no? I que les fem visibles.
L'aposta editorial de Mai Més, aquesta editorial, és cobrir aquesta necessitat de visibilització amb una línia editorial feminista i inclusiva. Ho diu en el seu Twitter, que m'encanta. Diu, som una nova editorial fundada per un parell de devots del fantàstic, frics, feministes i distòpics. Ens acompanyeu a la fi del món? Home, ho faríem, no?
Oh, i tant, la resposta és sí. I Mai Més publiquen novel·les escrites i protagonitzades per dones, sí. Però, a més, procuren buscar veus de minories, com poden ser la nativa americana Rebecca Roanhorse i la seva obra El rastre del llamp, o també la senyoressa Octavia Butler amb la novel·la Alba.
Que Butler, ja ho sabeu, és coneguda com la gran dama de la ciència-ficció. Jo crec que se la disputen moltes editorials, la Butler.
Sí, sí,
en parlarem després, perquè una altra de les editorials, com Sony, també està a punt d'editar-la al castellà.
Sí, i clar, així és que la Butler és un dels noms més destacats de la ciència-ficció feminista, sense cap mena de dubte. I a Alba, aquesta novel·la, originalment publicada al 1987, Butler va traslladar les discriminacions racials, de classe i de gènere que l'envoltaven a una nova realitat. I això ens ho explica en Sergi Pérez, que és l'altre editor de Mai Més.
Que quan escrivia que era això, als anys 70-80, era dona, però no només era dona, sinó que era d'origen afroamericà i, a més, era d'origen molt humil. Però el que fa ella, que ho fa molt interessant, és, en comptes de parlar-ho des d'aquí, que també ho fan algunes novel·les, pues, ho porta a una altra realitat totalment estranya, que és la de primer contacte amb extraterrestres, i llavors el que fa és oposar la raça humana a una raça superior conformada per tres sexes, no? I a partir d'aquí pues, treballar rols de poder, rols d'esclavatge, de dominació i també tota una sèrie de rols sexuals.
Estem veient com les escriptores de ciència-ficció aprofiten els codis de gènere per veure problemàtiques actuals des d'una nova òptica. Això és molt interessant.
Sí, i d'això precisament ens n'ha parlat Maria Mur, que és de l'editorial bilbaïna Consoni. El 2019, Consoni va estrenar una nova col·lecció anomenada El origen del mundo, on es dediquen a recollir tot allò insòlid, fantàstic, especulatiu i feminista. I trobarem títols com Seguir con el problema de Donna Haraway i El diablo sabe mi nombre de Jacinta Escudos, que són dues de les seves recents publicacions.
I el nom de la col·lecció tampoc és casualitat, es diu El origen del mundo i està inspirat en el quadre de Courbet que porta el mateix nom, aquell perrús en primer pla que tots tenim al cap, que és una manera fina de dir que a dia d'avui les dones manen en la ciència-ficció contemporània.
Maria Mura ens explica per què han escollit aquest títol per la seva col·lecció.
Este cuadro, d'alguna manera, és un cuadro que nos emula a pensar que no tenemos que pensar en el fin del mundo, sino que tenemos que pensarlo de manera utópica, positiva, y que tenemos que hablar de ese origen, de cómo podemos imaginar juntas mundos. Entonces, siempre nos ha interesado lo que llamamos cultura crítica, el desarrollo político a través de la reflexión cultural, y lo puedes hacer desde la realidad, pero al final imaginar mundos es pensar el presente, es cambiar el presente.
Consoni, que a més d'editorial també emet podcast sobre dones i ciència-ficció, que fan de tota aquesta gent, acaben d'editar un dels llibres essencials quan parlem de ciència-ficció escrita per dones. Es diu Mujer al borde del tiempo.
Sí, és una novel·la de Marge Piercy aclamadíssima als 70 que, com tantes altres, no havia estat traduïda al castellà fins ara. I allà trobem com la protagonista de la novel·la és capaç de veure dos possibles futurs.
Una de les autores per la que estamos ara fascinades que acabamos de publicar, Marge Piercy, decía a ella, el objetivo de crear futuro es hacer que la gente pueda imaginar qué quiere y no quiere que pase y quizás hacer algo al respecto. No es tanto pensar en mundos futuros mejores, sino pensar qué es lo que queremos ahora o cómo lo podemos mejorar. La propia Marge Percy le hicimos una entrevista y ella decía que la utopía se construye desde el dolor, que se construye desde la falta. Si estás pensando en una maternidad colectiva es porque ahora estás viviendo una maternidad solitaria.
No estem tan malament, sembla que la ciència-ficció feminista està de moda i una altra editorial que rescata ciència-ficció tan clàssica com actual és Crononauta, amb base a diversos llocs del país, València, Sevilla i Madrid.
I l'objectiu de Crononauta és precisament recuperar i traduir autores que pel motiu que sigui encara no ens havien arribat en castellà. Defineixen el que publiquen com literatura de risc i gènere amb perspectiva de gènere.
A veure com tu menges això.
Home, no està mal. D'aquesta manera han arribat a publicar la saga 20 de Nnedi Okorafor, que és una trilogia de futurisme africà que s'està adaptant per televisió.
I també han recuperat una obra perduda de l'alacantina Èlia Barceló, una història de l'any 94, que sembla que l'hagin escrit fa dos dies.
Exactament, l'Èlia Barceló, que és considerada una de les grans autores del fantàstic en castellà, tenia una novel·la de ciència-ficció feminista que ja no es trobava en llibreries i es titula Conseqüències naturales, i bé, és una història que comença quan un humà vol ser el primer a tenir sexe amb un extraterrestre, i la Carla Bataller de Crononauta ens explicarà la resta.
Tot això està contado con clave d'humor i demás, però aún así és una crítica muy fuerte a tema de cómo trata la sociedad a las mujeres embarazadas, porque a partir de ese encuentro sexual con un extraterrestre, el que se queda embarazado realmente es él. Entonces sufre todo ese paternalismo que sufren las mujeres embarazadas, incluso hoy en día, hace 25 años y hoy en día todavía, y la verdad es que es una crítica muy bestial a com ens tracten en els hospitals, per exemple.
Violència obstètrica, embarassaments d'altres persones, ectogènesi, us sona d'alguna cosa? La història té 25 anys, però escolta, no pot estar més d'actualitat. I escolta, no podíem acabar aquest reportatge sense parlar de l'editorial catalana Males Herbes, perquè van ser, jo crec, dels primers aquí a reivindicar totes aquestes obres literàries i han fet molta feina també amb autores.
Sí, és en el seu cas tant clàssics del fantàstic de la literatura catalana com a coses més actuals, però potser és que molts tenim la sensació que la ciència-ficció catalana no existeix.
Perquè no se l'han explicat mai al col·le, ni a l'institut,
No és només la ciència-ficció, sinó la ciència-ficció escrita per dones, però senzillament és que, com tu deies, s'ha deixat caure en l'oblit. Això ens ho explica l'editor Ramon Mas.
També hem fet una tasca en els últims anys de mirar, de buscar autores de literatura fantàstica en quant a tradició a la literatura catalana. Si en teoria no hi havia cap novel·la fantàstica en la literatura catalana, a excepció de La mort i la primavera, que també s'ha reivindicat fa poquíssim. I en aquest sentit doncs hem rescatat La ciutat dels joves de l'Aurora Bertrana, que és una novel·la de ciència-ficció escrita als anys 70, que és que no apareixia ni en les bibliografies de l'autora, i hem rescatat el Quim Quima de la Maria Aurèlia Campmany, que és una mena de diàleg amb l'Orlando de la Virginia Woolf.
Sí. Una persona que no té gènere.
Exacte.
O sigui que ens encanta el que estan fent la gent de Males Herbes, i Males Herbes no només rescata obres que podríem considerar clàssiques, sinó que aquesta mateixa setmana han llançat ja un recull de noves autores per creure en les noves generacions.
Sí, i això ha sigut aquest mateix dimecres 19 de febrer, que Males Herbes ha publicat Extraordinàries, Males Herbes publica i trobarem 15 relats fins ara inèdits de noves autores de l'insòlit en català.
I l'encarregat de fer aquest recull també us sonarà Ricard Ruiz Garzón, escriptor i professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, periodista del Periòdico, un senyor
tot,
que ha fet moltes
coses. Un home que és a tot arreu.
I molt lector, també, de ciència-ficció.
Exacte. I en Ricard ens explica com la decisió de fer aquest recull sortia com d'una desconnexió que s'havia trobat al món editorial. Per una banda, les autores deien ens encantaria que ens publiquessin, però no trobem editorials, i per l'altra, les editorials deien ens encantaria publicar autores, però tampoc en trobem.
En un moment donat, quan comencen a sortir moltes antologies, recordem, la primera en anglès, de Pamela Sargent, surt fa mig segle. La primera en castellà, i després n'han sortit més d'una dotzena, va sortir el 2014. I nosaltres en català resulta que no tenim ni una sola antologia d'autores del gènere, i no només això, sinó que ningú és capaç de dir tres autores de ciència-ficció en llengua catalana o tres autores de terror en llengua catalana. Això no pot ser, perquè jo estic fent classes a l'Escola d'Escriptura i estic veient cada trimestre moltíssimes autores que escriuen molt bé i que després desapareixen i no les veig enlloc.
Tant Ricard Ruiz, que parlava ara, com Males Herbes, ens han parlat d'una nova era de la ciència-ficció feminista, i ja és aquí, amigues.
La tenim entre nosaltres. On abans trobàvem aquesta invisibilització de la qual hem estat parlant, sembla que les noves generacions ho veuen d'una altra manera. En els temps que corren, diguem que les portes que obre la ciència-ficció a fer una anàlisi de la realitat des del fantàstic s'estan aprofitant més que mai, i també s'està perdent la por a la literatura de gènere. Això ens ho ha explicat en Ricard Planes, de Males Herbes.
Sí que estem veient ara mateix és un boom a nivell internacional d'autores, no? Ara penso en Mariana Enríquez, que clar, estan duent els gèneres a més a un territori on abans no hi eren, no? Publicant amb editorials més generalistes, portant un públic lector nou, que no està basat a llegir literatura de gèneres. Nosaltres el que volem és que això també passi en català. In your mind you have capacities,
you know. Les autores d'Extraordinàries recullen tota aquesta tradició de la ciència-ficció feminista, tan rica com oblidada, i la porten al panorama català. És un moviment molt actiu a nivell internacional, i val la pena recordar que els darrers Premis Hugo han estat farcits de noms femenins. Així que sembla que la cosa no té aturador.
I ja que hem parlat del passat i del present, quin seria el futur de la ciència-ficció com a gènere?
Doncs en paraules de Ricard Ruiz, el futur serà un autèntic tsunami.
Jo estic literalment convençut que estem a les portes d'un canvi generacional espectacular respecte de la ciència-ficció i els gèneres fantàstics, no només amb l'audiovisual o en els videojocs, on ja és habitual, sinó en la literatura. Jo veig unes fornades, unes generacions joves escrivint sobre això amb molta qualitat, i jo crec que aquest canvi serà molt espectacular. A més, perquè ens hi estem resistint. La societat li costa com d'acceptar-ho, i quan arribi serà un autèntic tsunami i canviaran moltes coses i haurem de reescriure la nostra tradició.
Estic a punt de plorar. Escolta, una d'emoció, eh? Tanquem amb aquest missatge esperançador d'en Ricard Ruiz, disposades a reescriure la nostra tradició.
Moltes ganes.
Ciència-ficció de dones pel futur, a tope. Merci, Anna Ferrer Martí.
Fins aviat.